Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Que és divendres, com deia el Canalies, i avui ens llevem amb 2 graus negatius a Pont de Suert, 3 graus a Horta de Sant Joan i 8 a Castellbisbal. I arribem al divendres de la setmana negra pel PSOE, de la pitjor setmana per Pedro Sánchez, o com a mínim la més delicada. Li ha sorgit un nou cas d'assetjament sexual. Aquesta nit ha plegat Javier Izquierdo. Era membre de l'executiva federal, era secretari d'Estudis i Programes, i també era senador.
Fíjense, aun suponiendo que no hubiera fosas comunes del franquismo en España, ¿en qué momento de degradación moral se les ocurrió a ustedes que esta era una buena frase para utilizar en democracia?
Aquesta era una de les seves intervencions on parlava de degradació moral. Insistim que ha plegat arran d'un nou cas d'assetjament sexual. Ell ha anunciat la dimissió a les xarxes socials sense donar-ne detalls, al partit tampoc. Però el diari O.es sí explica que hi havia rumors al partit sobre comportaments inadequats amb dones. No consten, en principi, denúncies al canal antiassetjament intern del PSOE, però és el quart cas des que del que ja es comença a conèixer com el Me Too del PSOE. El quart cas, després de Paco Salazar, aquell que era exassessor de Pedro Sánchez, el secretari general del PSOE, Torremolinos, i el president de la Diputació de Lugo. És el quart cas. Avui, Pedro Sánchez torna a tenir l'agenda política buida, com a mínim la pública. Sí que el partit donarà explicacions perquè està prevista una compareixença de la secretària d'Organització del PSOE. Però això no és només això de les últimes hores. Aquest ja és un cas. Per si això fos poc, el PSOE també té la branca judicial amb un degoteig de casos de possible corrupció.
Yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos.
En això els casos també es van acumulant. Aquí sentim ara mateix és la vicepresidenta Montero desvinculant-se de què va poder fer l'expresident de la Societat Pública d'Inversió, la SEPI, el que es coneix com el braç inversor de l'Estat, quan ocupava càrrec públic el 2018. Ell és una de les persones que continua detingudes juntament amb l'exmilitant de Leire Díaz, l'exmilitant Leire Díaz i l'exsoci de Santos Tardán. Aquí el que fa s'està investigant diversos contractes públics. Això d'una banda. De l'altra, tenim una altra investigació al voltant de l'aerolínia Plus Ultra. També hi ha la detenció de la cúpula de l'aerolínia i també aquí s'investiga un possible blanqueig de capitals. I a tot això, afegim evidentment la trama d'hidrocarburs del Cascoldo, amb els implicats a les portes del judici i amb un nou informe de la Guàrdia Civil assegurant que la trama del Cascoldo, es va gastar 1 milió d'euros per, textualment, comprar la voluntat de l'exministre Ábalos. Amb tot això, evidentment, el Partit Popular hi s'ho capa.
El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires. Y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas.
Entre els socis d'investidura també augmenta la inquietud i reclamen més explicacions al PSOE i al govern espanyol. És un dels temes del dia. L'altre és que avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de la ketamina. És una droga molt consumida als anys 90 i que Projecte Home, que està especialitzat en avaluar el consum de drogues, ha detectat que ha tornat.
Ha sigut la meva substància final i la que més problemes m'ha portat. Et gira la truita automàticament perquè a mida que vas prenent no et dones ni compte. Tens l'error mental de pensar que no passarà res.
És una de les persones amb qui ha pogut parlar a Catalunya Ràdio i que ha pres la ketamina que, com dèiem, torna. Avui ho explicarem en aquest programa. Això mentre els pescadors catalans continuen pendent de Brussel·les. Avui continua la reunió dels ministres de la Unió per decidir les quotes de l'any que ve. La comissió proposa una dràstica retallada dels dies que es pot pescar al Mediterrani, cosa insostenible per a moltes flotes que ahir ja ens deien que, si realment s'aprova això, directament no ho compliran. I avui, l'actualitat esportiva també passa pels tribunals. Torna el cas Negreira. Declaren com a testimonis el president del Barça, Joan Laporta, i els exentrenadors, ara sí, Luis Enrique i Ernesto Valverde.
El Futbol Club Barcelona no ha realitzat mai cap actuació. Tinc el ple convenciment de que no hem realitzat mai cap actuació.
Laporta, que avui declara doncs com a testimoni, ell sempre ha negat que el club pagués per rebre favors arbitrals. Avui, per tant, màxima expectació amb aquestes declaracions a la Ciutat de la Justícia. I en plan esportiva, ja que parlem de futbol, avui s'obre la jornada amb la visita del Girona a la Reial Societat, jornada de Lliga. Podeu seguir, com sempre, el partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Benvinguts a aquest matí de divendres. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb el diari El País, que diu que els dies que va aparèixer el primer senglar infectat per la pesta porcina, el laboratori de Bellaterra tenia planificats dos experiments amb el virus, un dels quals amb la soca semblant a la de la infecció. El govern insisteix que no hi ha res confirmat en les causes del brot.
Això aquí, però a Brussel·les...
ha acordat retallar la protecció dels nous medicaments. La idea és permetre que els genèrics més barats entrin abans i així frenar la despesa pública en salut. S'ha acordat al Parlament Europeu, però la indústria farmacèutica adverteix que perjudicarà la recerca.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb un nou decret de Donald Trump que vol neutralitzar les lleis estatals que limiten la indústria de la intel·ligència artificial. El text dona autoritat al fiscal general per anul·lar les lleis aprovades en els estats que textualment diu no donin suport al domini global dels Estats Units en la intel·ligència artificial.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb la promesa de corregir la caiguda de la inversió. En una conferència de política econòmica amb els càrrecs del Partit Comunista, s'ha reconegut per primer cop que l'economia es desaccelera i es prendran mesures.
Avui és divendres 12 de desembre i ens despertem amb temperatures més baixes al Pirineu. Han arribat a 4 graus sota zero a Martinet, 1 grau sota zero a Coll de Nargó, i en canvi la resta de Catalunya hi ha més núvols, boira, i això ha fet que el termòmetre no baixi tant. Per exemple, 7 graus a Montblanc o 14 a Mataró. Avui el dia vindrà marcat precisament per aquests núvols, que hi seran presents a la costa, al prelitoral, al centre del país, a les comarques de Ponent, aquí en forma de bancs de boira, que seran més espessos aquest matí i una mica més trencats a la tarda. En canvi, el Pirineu i el Prepirineu, en general, el temps serà assolellat. No descartem que a prop de la costa s'escapi alguna goteta. Aquest tipus de temps es mantindrà durant el cap de setmana, amb més sol al Pirineu i al Prepirineu, més núvols a prop de la costa i diumenge amb possibilitat de ruixadets, sobretot al sud del país.
Sí, Sandy Nurs, gràcies, Eloi. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Milagros Pérez Oliva, Jofre Llompart, Ferran Espada i Anna Grau. Un dia que plantejarem també què s'ha de fer i què no s'ha de fer als dinars i sopars d'empresa de Nadal. En parlarem al dilema poc després de les 10. De moment, són les 6:07. Sílvia Solanes, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
El nou cas de presumpta corrupció al PSOE al voltant de l'Eire Díaz i una nova dimissió per assetjament sexual dins el partit tornen a posar en problemes a Pedro Sánchez en una setmana, com dèiem ara, nefasta pel Partit Socialista. El govern espanyol se'n desmarca, però fonts internes diuen que temen que això els acabi esquitxant.
La policia va escorcollar ahir una vintena d'empreses relacionades amb la causa de l'exmilitant socialista, que de moment ha deixat 3 detinguts. Això mentre el mito socialista es fa gran i a les últimes hores ha dimitit el senador i membre de l'executiva federal, Javier Izquierdo, entre acusacions d'assetjament sexual. És el quart dirigent del PSOE que s'aparta o fan apartar de la formació per aquests comportaments.
Madrid, Paula Brugets.
A la Moncloa preocupa fins on arribarà l'ona expansiva del nou cas de Leire Díez i Vicente Fernández i si ell va delinquir l'any que va estar al capdavant de la CEPI, la ministra d'Hisenda es desvincula de qualsevol irregularitat i agafa tota la distància que pot amb el detingut que va col·locar en el càrrec el 2018.
No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor, lo he conocido por los medios de comunicación, pero yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones.
Un altre cop l'ombra de la corrupció sobre el govern espanyol, el Partit Popular, que parla de col·lapse.
El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires.
Un Pedro Sánchez atrapat també pels casos d'assetjament sexual d'alguns dirigents. Avui el PSOE donarà més explicacions. Compareix per primer cop la secretària d'Organització del partit. Des de Madrid, Paula Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
L'activitat judicial, com dèiem ara, ha estat francament complicada de seguir a les últimes hores, perquè hi ha hagut molta cosa, moltes potes que esquitxen d'una manera o d'una altra el PSOE i el govern espanyol. Repassem-ho amb l'Ot Serra i el Roger Santaló.
Estan detinguts Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'empresari Anchón Alonso, que també està investigat pel cas Cerdán. Aquesta nova causa està sota secret de sumari i ahir va haver escorcolls en 19 empreses. S'investiguen adjudicacions irregulars de contractes públics i suposats delictes de malversació, frau i tràfic d'influències.
Ahir es va conèixer un informe de la Guàrdia Civil sobre una causa de frau en el sector dels hidrocarburs a l'Audiència Nacional i diu que la trama hauria facilitat un xalet a l'exministre José Luis Ábalos a canvi de la concessió d'una llicència l'empresa Villafuel, per operar al mercat majorista d'hidrocarburs.
Precisament el nom de Leire Díez va sorgir pels seus intents de desactivar algunes causes judicials, com el cas Ábalos Koldo i aquesta sobre frau en el sector dels hidrocarburs. Ella deia que estava escrivint un llibre d'investigació, però vista la seva detenció, podria respondre al seu propi interès.
En tercer lloc, la Policia Nacional va escorcollar ahir la seu de l'aerolínia Plus Ultra i va detenir els seus màxims responsables. S'investiga un suposat blanqueig de capitals. Un jutjat de Madrid va investigar si el rescat a través de la CEPI que es va fer l'any 2021 havia sigut il·legal, però ho va arxivar.
Aquest és una mica el seguiment d'aquestes últimes hores. Enmig de tot això, enmig sobretot de la crisi arran dels escàndols d'assetjament sexual, la nova fiscal general de l'Estat també s'hi ha referit.
En el seu primer discurs al càrrec, Teresa Peramato ha reclamat més compromís per acabar amb la violència contra les dones.
Quiero hacer un llamamiento público a la sociedad, a las instituciones, a las organizaciones, de un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual y demás atentados contra la libertad sexual de las mujeres.
I l'alcalde Collboni, l'alcalde de Barcelona, des del matí de Catalunya Ràdio, demana al PSOE tolerància zero en tots aquests casos d'assetjament.
Ho va dir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Preguntat pel funcionament dels protocols interns, Collboni va instar el partit a fer-los funcionar i va posicionar-se així davant dels casos que han esquitxat els socialistes les últimes setmanes.
En tots els temes d'irregularitats, especialment en els temes que tenen a veure amb el masclisme, amb l'assetjament, tolerància zero.
I creu que s'ha tingut tolerància zero al partit?
Jo crec que s'ha de tenir tolerància zero.
L'alcalde de Barcelona també es va pronunciar sobre l'increment del sensellarisme a la ciutat després que Reus hagi comptat pràcticament 2.000 persones que dormen al carrer a Barcelona.
Sí, segons Collboni, la capital no pot abordar el fenomen del sensellarisme sense el suport de la resta d'administracions.
Un 60% de la gent que dorm al carrer, aproximadament, és gent que no es pot reallotjar en aquests moments perquè tenim els serveis saturats. Nosaltres ja hem plantejat una pujada, un increment de la despesa d'inversió en aquest aspecte, però no serà suficient o no serà eficaç si no es fa a nivell de Catalunya.
Justament, si ahir explicàvem que a Barcelona hi ha 2.000 persones que dormen al carrer, a Catalunya són pràcticament 6.800. Ho assegura una enquesta de la síndica de Greuges que, com ja explicàvem ahir, a les últimes hores ha reunit ajuntaments, govern i entitats també per parlar-ne. Oriol Pujador.
El perfil de les persones que dormen al carrer és majoritàriament el d'un home d'entre 30 i 50 anys i en un de cada tres casos les persones sense sostre viuen en assentaments. De la trobada, totes les parts en surten amb la voluntat de dotar els ajuntaments de més recursos. Esther Jiménez Salinas és la síndica de Greuges.
Els alcaldes parlen que per poder treballar necessiten recursos i s'ha parlat molt de la necessitat de tenir més recursos.
Una petició que recollia la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
I hem de redoblar els esforços totes les administracions i des del govern de la Generalitat acompanyarem el món local per poder ser efectius i tenir els recursos per respondre a aquesta competència municipal.
La pròxima reunió està prevista per la primavera. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
I si parlàvem abans dels problemes judicials que envolten el PSOE, a les últimes hores en el terreny polític més o menys ha anat trempejant la situació, tot i que n'ha tingut una de freda i una de calenta. La cambra, el Congrés dels Diputats, li ha tirat enrere el sostre de dèficit, i no és la primera vegada, i per tant, si vol nous pressupostos, els haurà de fer a la mida dels números que estan vigents.
Ara bé, han prosperat iniciatives de l'executiu com l'ajornament de Verifacto i l'increment salarial del funcionariat.
Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
El Congrés ha tornat a tombar els objectius de dèficit, però ara el govern espanyol ja té via lliure per presentar el projecte de pressupostos i insisteixen que ho faran passat Nadal. Junts manté la negativa a aprovar els comptes públics. Josep Maria Cruzet.
Incomplir amb Catalunya té conseqüències. Incomplir els acords té conseqüències. I avui ho tornaran a notar. Ni objectius avui, ni pressupostos demà.
S'ha aprovat la llei que dona més marge de despesa als ajuntaments i endarrereix un any l'obligació a les empreses per digitalitzar la facturació. S'ha aprovat l'augment dels sous dels funcionaris i la llei d'atenció a la clientela que limita les trucades spam i obliga les grans empreses a atendre en català. Des de Madrid, Àngels Lafuente pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això mentre la investigació sobre la Dana no s'atura, qui va ser cap de gabinet del president Mazón, José Manuel Cuenca, torna avui als jutjats de Catarroja una setmana i mitja després d'haver declarat.
Ho fa per aclarir el contingut dels missatges de WhatsApp que es va enviar amb Salomé Prades.
Pepa Ferrer.
Els missatges amb informació rellevant durant les hores crítiques de la Dana revelen que Cuenca hauria participat en el debat sobre les mesures de l'emergència i hauria donat instruccions o suggerències quan li va escriure a Prades que de confinar res que es traguera la idea del cap. També contradiuen Mazón i aporten informació abans no esmentada. Uns missatges que mostren que el president i el seu nucli dur estava informat sobre la tragèdia en les hores crítiques i per això la jutgessa vol tornar a escoltar com a testimoni José Manuel Cuenca. Pepa Ferrer, des de Catarroja, per al matí de Catalunya Ràdio.
I més coses. El preu del porc continua a la baixa com a conseqüència de la pesta porcina africana.
Ahir, Merco Lleida, la llotja de referència, va acordar una nova rebaixa de 6 cèntims. El sector a l'Estat calcula que ja ha perdut 30 milions d'euros a la setmana.
Lleida, Júlia Albacar.
És el tercer descens del preu del porc que s'acorda des de Merco Lleida. Este dijous ha baixat 6 cèntims més i ja són 26 en total. La contenció del virus a la zona inicial, però ha fet respirar més tranquil el sector, que qualifica la situació de greu, però no d'excepcional. Miquel Àngel Vergés és el director de Merco Lleida.
Sí, la situació és algo millor que fa una setmana,
i també d'aquí a final d'any l'activitat de matança serà sempre reduïda pels festius, vull dir que no afectarà tant.
La prioritat ara és recuperar mercats com el Japó o les Filipines, que estan tancats, però altres països, com la República Dominicana, ja accepten porcs catalans, excepte de Barcelona, i s'està negociant també amb el Perú, Colòmbia, l'Equador i Bolívia. Des de Lleida, Julià Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Júlia. I la Generalitat ha aprovat l'ERTO per força major per 458 treballadors del sector porcí.
Són els empleats d'una empresa de treball temporal que dona servei a quatre companyies de Santa Eugènia de Berga. Gran part dels treballadors són de l'empresa Le Porc Gourmet. Amb la llum verda de l'ERTO, els treballadors que hagin generat del dret podran cobrar la prestació mentre l'empresa no els torni a donar feina.
Un quart i un minut de set. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Més notícies ara mateix amb l'Anna Alfonso i el Joan Vilaplana. Molt bon dia.
Bon dia.
I alerta el cas que ens ha arribat al Matí de Catalunya Ràdio a través de la bústia de queixes i denúncies del programa. El Ricard Abate, ens explica com el seu pare, malalt d'Alzheimer, va morir a l'octubre sense haver pogut ingressar l'ajuda a la dependència a la qual hi tenia dret.
No vam rebre cap mena de resposta. Hem perdut el dret al cobrament de l'ajuda. La sensació que tenim com a família és de desatenció total i absoluta per part de l'administració. Dóna la sensació de que estan jugant amb el temps, precisament perquè són malalts que probablement amb el pas del temps acabin morint i perdin aquest dret.
Estem parlant d'una persona que demana l'ajuda a la dependència, li reconeixen, però es mor sense rebre l'ajuda. És el cas del Ricard, que, a més, no és un cas aïllat.
Entre el gener i l'octubre a Catalunya han mort més de 7.500 persones esperant l'ajuda a la dependència o esperant ser avaluades, segons dades de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. Durant tot el 2024, la xifra va ser superior a 9.000. Unes dades que preocupen al tercer sector. Imma Gómez, directora del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.
Des que tu sol·licites aquesta ajuda, fins que finalment tens l'ajuda, pot arribar a ser més de 2 anys, que sigui molt més àgil en el sentit que ha de ser una voluntat política. I aquest greuge oscil·la entre 17.000 a 42.000 euros anuals.
La Generalitat recorda que ha posat en marxa un pla de xoc per reduir les llistes d'espera. Assegura que ha millorat el sistema burocràtic, que ha contractat més professionals i que ha impulsat un pla pilot perquè l'atenció primària pugui determinar graus de dependència.
Si heu viscut casos semblants, podeu enviar un missatge al telèfon de la bústia de queixes i denúncies del programa, al 636-360609, una nota de veu, al 636-360609. Així ens ha arribat aquest cas que avui destaquem al Matí de Catalunya Ràdio i també en aquest programa destaquem que torna el consum de ketamina. És un anestèsic, en teoria per animals, però que es va fer molt popular als anys 90.
Ha sigut la meva substància final i la que més problemes m'ha portat. Et gira la truita automàticament perquè a mesura que vas prenent no te n'has ni compte, tens l'error mental de pensar que no et passarà res.
És un dels testimonis amb qui hem pogut parlar que torna a prendre aquesta ketamina, segons ha explicat l'associació Projecte Home, que fa aquest tipus d'avaluacions. I des del clínic, des de l'hospital, ens alerten que la ketamina és molt addictiva i també té efectes devastadors, diuen especialment a les vies urinàries. Miquel Harker.
Ho ha patit aquest home de 37 anys, tècnic de so, i que en un any va desenvolupar ràpidament una alta dependència de la ketamina. El doctor Emilio Salgado, cap de la unitat de toxicologia del clínic, constata que la substància ha reaparegut amb força des del 2021.
Sí, antes de la pandemia el encontrar ketamina era algo bastante poco habitual en relación con intoxicaciones agudas y fundamentalmente la fuente de esa ketamina eran los centros veterinarios, ¿no? A una situación actual en la cual pues ya hay ketamina convencional como de consumo de ketamina formando parte, ¿no?, de esta mal llamada cocaína rosa.
Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix passen 3 minuts d'un quart de 7. Més qüestions que us volem explicar al Matí de Catalunya Ràdio. A partir de l'any que ve, l'Ajuntament de Barcelona endurirà les multes per incivisme a la ciutat.
La nova ordenança de civisme preveu multes de fins a 3.000 euros per organitzar rutes alcohòliques i fins a 750 euros si s'orina al carrer en una zona d'oci.
Més detalls, Maria Costa.
Passejar-se en un comiat de solter amb elements sexuals al cap i vestimenta tindrà una multa de 300 euros. 300 euros més qui no dilueixi mai els orins dels gossos, amb excepció dels gossos pigall. Un màxim de 1.500 euros als botellots en zones on hi hagi menors d'edat i fins a 600 euros en el cas de les pintades. A banda de la multa, els grafiters hauran d'assumir el cost de netejar-les. La Guàrdia Urbana també multarà amb el de tàfon a mà per accelerar el cobrament de les multes, sobretot en el cas dels turistes. El tinent Albert Batlle defensa que es podrà evitar la multa econòmica amb mesures alternatives.
Que poden actuar com a eina de reparació social, desenvolupament personal i que sovint són més preventives, educatives i efectives.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I més qüestions. Un informe de 7 entitats socials alerta sobre proves d'edat generalitzades a menors migrants amb passaport vàlid per part de la Generalitat, proves per determinar si realment són majors d'edat o no.
Entre les entitats autores de l'estudi hi ha el Casal dels Infants o la Fundació FICAT. Detallen proves òssies i exàmens dentals a nois que disposen d'un passaport que els acredita com a menors. Una pràctica aplicada per la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència, DGPIA, l'antiga DGAIA, contrària a les recomanacions de les Nacions Unides i la doctrina del Tribunal Suprem. Al matí de Catalunya Ràdio ja va avançar que el 2024 la Generalitat va expulsar dels centres de menors més de 360 joves després que fossin sotmesos a aquestes proves d'edat a petició de la Fiscalia.
Per cert, que el percentatge de joves tutelats i extutelats que combinen estudis i feina s'ha duplicat a l'última dècada a Catalunya. Ara mateix la taxa ja és del 23%.
Sí, ho diu una enquesta de la Xarxa d'Entitats per l'Emancipació Juvenil, la FEPA, que recorda que el 2014 els que estudiaven i treballaven alhora era només l'11%. L'estudi, fet amb prop de 3.000 joves entre 16 i 25 anys, revela que 9 de cada 10 estudien, treballen o fan totes dues coses, mentre que només un 10% no fa cap activitat formativa o laboral. El director de la FEPA, Jordi Sàlvia, fa aquesta reclamació.
La idea seria que no caduquin els suports pel fet de complir o no una determinada edat, sinó per complir objectius que al final sigui poder tenir una feina estable, un nivell formatiu per poder accedir a una feina estable, etc.
Segons l'enquesta, només un 30% d'aquests joves poden viure dels seus ingressos laborals. La resta depenen d'ajudes o prestacions públiques per cobrir les necessitats bàsiques.
I un parell de qüestions més. Una d'elles, els peatges a Catalunya, tots en vies de la Generalitat, s'encariran l'any que ve prop d'un 3%.
Els túnels de Vallvidrera costaran gairebé 5,5 € en hora punta per als turismes. Al túnel del Cadí, els cotxes sense bonificacions i no residents pagaran més de 14,5 €. També s'encariran els peatges de l'autopista entre Terrassa i Manresa i el tram sud de la C32.
Tot això avui, que és divendres, que afrontem un cap de setmana en què Xile, per exemple, tindrà unes eleccions presidencials que es comenta que seran molt, molt polaritzades.
Tot just s'acaba de tancar la campanya electoral. De moment sembla que l'extrema dreta de José Antonio Kast es podria imposar a la comunista Janet Jara.
Santiago de Xile, Joan Biosca.
Els xilens voten diumenge en unes presidencials en què tot s'ha reduït per part dels candidats a dues opcions, o comunisme o ultradreta. Les enquestes situen com a guanyador a les urnes el candidat conservador José Antonio Kast per davant de la candidata comunista, que és la líder del centre-esquerra Xile en coalició, Janet Jara. Escoltem José Antonio Kast en el seu tancament de campanya en aquestes darreres hores aquí a Santiago de Xile.
Y por eso, así como decimos que a las personas que hoy día infringen la ley y están de manera irregular en Chile, les quedan 90 días para dejar el país.
La immigració irregular i la inseguretat són les principals preocupacions dels xilens. Des de Santiago de Xile, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura en tres cançons. Marta Viana, molt bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven.
Avui arriba al cinema Es Frontera, la nova pel·lícula de Judit Colell sobre com els catalans del Pirineu ajudaven els jueus que fugien dels nazis. Entre el repartiment hi ha Miqui Esparvé, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cusí, Asier Echeandía i Jordi Sánchez, amb qui avui, per cert, parlarem al matí de Catalunya Ràdio a partir de 11:45 del matí.
La segona.
Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend.
Més polèmica amb el Festival d'Eurovisió. Ara Nemo, que va guanyar el festival el 2024 amb Suïssa, ha retornat el premi per la decisió de la UER de mantenir Israel a la competició. Això se suma també a l'anunci d'ahir de Portugal, que en un comunicat ha dit que 12 dels 16 participants del Festival de la Cançó 2026, que és l'equivalent al Benidorm Fest, han dit que rebutjaran anar a Viena si guanyen el concurs.
I la tercera.
I de vegades crec en tot. Això és seriós, però se m'escapa un punt al riure.
Dia avui de molts concerts, entre els quals els de Blaumut, a la Sala Gran del Cursal de Manresa, i presentaran el seu últim treball, Abisme. És un concert que es fa a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Ara parem del cas Negreira, però abans de la pilota, el Girona amb urgències, o un Girona amb urgències, vaja, per sortir del descens, juga aquesta nit al camp de la Reial Societat.
A partir de les 9 buscarà una victòria que necessita. Mitchell lamenta d'aquesta manera la situació del club del porter Livakovic.
No estava preparat per jugar. En el seu cap sí, però en les condicions que jo demano, no. Ell té una línia de temps distinta a la que té l'equip. Ell necessita jugar per el Mundial, no per el Girona. Ell em va dir que no vol estar aquí, que vol jugar en altre equip, perquè la Copa... Jo li vaig dir que va jugar i li em va dir que no.
Els gironins tenen 6 baixes per lesió, el Reial Societat Girona a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
I el que dèiem, el continu, el cas Negreira, avui hi ha declaracions de molt alt nivell. Declara la porta, Robert.
Sí, la porta ho fa de manera presencial, com a testimoni. També declaren Luis Enrique i Valverde a través d'una videotrucada. Expectació a la Ciutat de la Justícia per aquesta declaració de la porta als jutjats. Sempre ha negat que el Barça hagués pagat per aconseguir favors arbitrals. El cas continua en fase d'instrucció. A l'Eurolliga de bàsquet Barça-Olimpiakos, a quarts de 9, transmissió al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. El jugador del Barça, Eric García, firma la renovació del seu contracte per 5 temporades fins al 2031 i derrota del Reus a la Champions d'Hockey Patins 4-3 a la pista del Tricino.
Sàpiguem ara per què val la pena llevar-se. Joel Díaz, bon dia.
Bon dia. Avui trobo que potser val la pena llevar-se per replantejar-nos tots els conductors de Catalunya la nostra relació amb el clàxon. Perquè, amigues i amics, crec que n'estem abusant. El reglament de circulació és molt clar. L'ús del clàxon està prohibit sense causa justificada. I quines són aquestes causes justificades? Doncs, bàsicament, evitar un accident. El clàxon s'ha de fer sonar només quan és indispensable per avisar de la nostra presència per evitar un desastre. I què passa? En realitat, doncs ho sabem tots, que la majoria de vegades no el fem servir per això. El fem servir com a reacció, moguts per la ràbia, la frustració o simplement per fer soroll. I això no està bé, perquè fer soroll, quan no cal, és propi d'idiotes. I com que no en som d'idiotes, si em feu el favor, la propera vegada que l'emprenyament del cotxe us porti a voler tocar molt el clàxon, feu el següent. Apugeu les finestres i crideu tan fort com vulgueu a dins del cotxe. Serà igual d'útil que el clàxon i almenys no molestareu la gent.
Aquí va la recepta.
Fem-ho especial.
Com més siguem, millor. Guisats, molt bons, marits de bojos.
Sense que ens costi un ronyó.
Aquesta setmana celebra el Nadal amb els filets de salmó.
I els formatges d'ovella 3,29. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Viu un Nadal amb tots els ingredients a bon preu i esclat. Ibèrics, carns selectes de proximitat, peix i marís de llotges catalanes, dolços tradicionals, pastisseria d'elaboració pròpia i vins i caves de proximitat. A bon preu i esclat, tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal.
Bon preu i esclat.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per a les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Olimpiakos.
Ahir es van fer virals les imatges de Shakira cantant amb els seus dos fills. Avui, doncs, Canalies, fills de cantants que també s'han fet cantants.
Exactament, comencem amb una cançó que pertany a la segona generació dels Beatles, James McCartney i Sean Ono Lennon. Fills, evidentment, de Paul McCartney i John Lennon, que van decidir fer una col·laboració. I va sortir aquesta cançó que estem escoltant, Primrose Hill. Aquesta cançó és del fill del vocalista de Police, Sting. Parlem de Joe Summer, que va actuar com a taloner en l'última visita que va fer el seu pare a Espanya. El 2000 va fundar el grup Fiction Plane. Jelly Bean és una de les cançons més reproduïdes del seu últim àlbum, Sunshine in the Night. I can buy myself flowers, right. casos on els fills de cantants superen la fama als seus pares. Aquest és el cas de Miley Cyrus, filla del cantant de country Billy Ray Cyrus, autor d'Achy Break It Hard. Recordem que l'èxit de Miley Cyrus es remunta al 2006, quan es va convertir en Hannah Montana Disney Channel. Anys més tard, convertida en una superestrella del pop amb 9 àlbums i cançons com Flowers.
Dos quarts de vuit. Vinga, titulars d'aquest divendres, amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. El govern espanyol es desvincula del nou cas de corrupció que investiga l'Audiència Nacional, però tem que l'acabi esquitxant.
Això mentre continua el degoteig de casos al Partit Socialista, el senador Javier Izquierdo és el quart dirigent del PSOE que s'aparta o fan apartar de la formació per acusacions d'assetjament sexual. Enmig de la crisi oberta al PSOE per aquests suposats comportaments, la nova fiscal general de l'Estat, Teresa Pere Mato, també s'hi ha referit.
Quiero hacer un llamamiento público a la sociedad, a las instituciones, a las organizaciones de un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual y demás atentados contra la libertad sexual de las mujeres.
I mentrestant al Congrés, la cambra ha tirat enrere una vegada més el sostre de dèficit del govern espanyol.
Junts manté la negativa a aprovar els comptes públics, Josep Maria Cruzet.
Incomplir amb Catalunya té conseqüències. Incomplir els acords té conseqüències. I avui ho tornaran a notar. Ni objectius avui, ni pressupostos demà.
El govern espanyol sí que ha pogut tirar endavant iniciatives com l'ajornament de Verifacto i l'increment salarial del funcionariat.
El preu del porc, que continua baixant com a conseqüència de la pesta porcina africana.
Ahir, Mercó Lleida, la llotja de referència, va acordar una nova rebaixa de 6 cèntims. El sector calcula que l'estatge ha perdut 30 milions d'euros a la setmana. Miquel Àngel Vergés, director de Mercó Lleida.
Sí que la situació és algo millor que fa una setmana, i també d'aquí a final d'any l'activitat de matança serà sempre reduïda pels festius, vull dir que no afectarà tant.
I enmig de la crisi de la pesta porcina a Catalunya, a la Comunitat de Madrid, 4 focus més de grip aviària, que a més diuen té una gran virulència.
Sí, s'han confirmat després que s'hagi detectat el virus als cadàvers d'unes cigonyes trobades a Getafe. També hi ha casos a Boadilla del Monte, Arganda del Rei i Rivas Vacia Madrid.
A Venezuela, el president Nicolás Maduro acusa la líder opositora María Corina Machado de ser còmplice dels Estats Units.
I dels atacs del Pentàgon a les embarcacions sud-americanes, Maduro ha relacionat el discurs de Machado a Oslo amb el feixisme.
Hoy salió en una rueda de prensa hablando inglés llamando a que invadan Venezuela. Hoy salió aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo venezolano.
Volverá Rintintín, volverá Tintam, pero los nazis y fascistas jamás, never, never in the line.
I una cosa més, una notícia de la intel·ligència artificial que és bastant més important del que sembla.
I és que Disney invertirà 1.000 milions de dòlars en OpenAI i permetrà que les eines d'aquesta plataforma d'intel·ligència artificial facin servir els seus personatges per generar vídeos curts a partir de les indicacions dels usuaris.
Ara mateix passen 3 minuts de 2:15. Repassem ara les portades a la premsa amb el Joan Vilaplana. Joan, bon dia.
Bon dia. Avui se centren en els casos de corrupció que afecten el PSOE arran de les actuacions de la Guàrdia Civil d'ahir. L'Ara diu, pressió sobre Sánchez, 5 detencions en 24 hores, i el periòdico titulant Luco investiga per corrupció 3 empreses públiques més. Al Punt Avui tiren de 5.000 mèdics. Sánchez es dessagna, diuen, i afegeixen que el president espanyol sobreviu amb respiració assistida. A la premsa de Madrid també sucampant els casos de corrupció a l'entorn del PSOE. Al Mundo se centren en la figura de l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández. Diuen que va fer servir el suport que tenia de la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, per mantenir els seus tripijocs. A La Vanguardia, una altra qüestió. Expliquen que el Departament de Salut avisa de falsos empadronaments per obtenir la targeta sanitària. Afirma el diari que la Generalitat ha enviat una alerta als CAPs per avisar d'aquest frau i ha demanat col·laboració als ajuntaments. I acabem amb una fotografia de portada a l'Ara, una d'aquelles que parlen per si soles. S'hi veuen 3 soldats ucraïnesos fent pràctiques de tir amb dianes que tenen dibuixada la cara de Vladimir Putin.
Tot això en aquest divendres, en què a Moià es desperten amb 5 graus, al migdia no passaran dels 12, i a l'Arbós, al Baix Penedès, en tenen 11. La màxima prevista és del 16. Avui, per cert, dia mig ennuvolat o fins i tot emboirat a moltes comarques. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
Sí, bon dia. De fet, tant avui com al cap de setmana tindrem el mateix tipus de temps. Farà sol al Pirineu, hi haurà boira o núvols baixos a l'interior, seran més abundants sobretot al matí, I estarà mig ennuvolat a la costa i al prelitoral. Fins i tot en aquestes zones podria arribar-se a escapar alguna gota. De fet, aquests petits ruixats seran més probables. Avui, rec quatre gotetes, i sobretot de cara a diumenge al sud de Catalunya.
I avui que el tema són els escàndols que afecten el PSOE, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Durant els últims anys de la presidència de Felipe González, la dreta mediàtica espanyola va ordir una operació de coso i derribo que va acabar amb la majoria socialista al Congrés. Pedro Sánchez comença a trobar-se en una situació molt similar. Als casos coneguts d'Ábalos, Koldo i Cerdán s'hi ha sumat noms com Leire Díaz, Vicente Fernández, Julio Martínez i Anxón Alonso. Per si fora poc, a banda de la corrupció política i empresarial, al PSOE també li han aparegut casos d'assetjament sexual. El president espanyol és un supervivent, però comença a semblar que aquesta legislatura ja és insostenible, perquè resulta cada dia més difícil creure que Sánchez no coneixia uns casos que van esdevenir-se el seu cenacle més íntim. Ara la pregunta que es faran els socis independentistes del president és si continuen aguantant-lo o potser ja toca començar a estovar la intransigència del PP.
És una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
Mi madre y yo... Anem fent karaoke, ja. Comencem el karaoke a aquesta hora.
El trabajar.
Pues amb les L's que feia l'Aguilé.
L'Aguilé, i tant. Avui, evidentment, amb Luis Aguilé, la vida passa felizmente si hay amor. I és que tal dia com avui, un 12 de desembre, però de l'any alerta, 1903, es va aprovar la llei del descans dominical. Es va poder fer gràcies als diputats elegits a les eleccions generals del 26 d'abril d'aquell any, en què el Partit Liberal Conservador, liderat per Francisco Silvela, va obtenir majoria absoluta. Per fi, doncs, els diumenges van ser un dia per descansar.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Canalies?
Avui molts oients que estan desperts a aquestes hores del matí han passat pel programa per explicar-nos què fan desperts a quarts de sis del matí.
Jo me'n vaig cap a dalt a la muntanya. Mira, ara mateix estic a Borredà, vaig cap a les Llosses, amb una pista forestal, porto un camió forestal i anem a carregar una mica de fusta. No fa gaire fred, 4 graus i mig, i molt bé, s'està molt bé. Home. Fa dos o tres dies que tenim molta bonança per aquí a la muntanya.
Marxo ara de cap de setmana.
Cap on vas?
Marxem a Niça.
Escapada d'amics, de parella, com ho tenim organitzat, això?
De parella.
I fins quan? Fins diumenge?
Fins diumenge, a la nit.
Mira, esmorzant i així, i ara vaig a fer una mica d'esport. Toca fer els canelons a Sant Esteve, perquè després ja ens atabalem, ja moltes coses, i els congelem, i...
És l'hora que em desperto, cap allà a les 5, us sintonitzo, m'agrada, em distreus, i mira, us escolto, i me sembla estupendo.
Veus?
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Una meravella, això.
I algun espectacle per veure avui?
Home, evidentment a Sabadell, home, perquè hi haurà l'espectacle d'aigua, llum i música.
Oh.
Ho podreu veure a l'ERT, eh? A les 7 menys de 2 al vespre, a les 7 i 5 minuts i a les 7 i 20 minuts.
Caram.
Tres oportunitats per veure aquest espectacle, que serà a la plaça Major i que, evidentment, és per tots els públics.
A Sabadell. I a les xarxes, Marta, què s'ha fet viral?
Doncs un vídeo d'una mossa d'esquadra que rescata un home que havia caigut al metro. El passatger caminava just al límit entre l'andana i les vies del tren quan va caure a la via del metro a l'estació d'Espanya de L3, una passatgera que era mossa d'esquadra, que estava fora de servei, va córrer a ajudar-la amb altres persones que hi havia a l'andana.
Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Ricard Abate. El seu pare, malalt d'Alzheimer, va morir a l'octubre i ho va fer sense rebre l'ajuda a la dependència a la qual tenia dret. El Ricard explica que s'han trobat amb manca de resposta i traves burocràtiques per part de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, la qual cosa va obligar a la família a fer-se càrrec de totes les despeses necessàries per cuidar el seu pare.
Dóna la sensació de que estan jugant amb el temps, precisament perquè són malalts que probablement, amb el pas del temps, acabin morint.
El cas del Ricard no és únic i de gener a octubre més de 7.500 persones han mort a Catalunya esperant una ajuda per a la dependència. La Generalitat recorda que ha posat en marxa un pla de xoc per reduir les llistes d'espera, millorant el sistema burocràtic, contractant més professionals i impulsant un pla pilot perquè l'atenció primària pugui determinar graus de dependència.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. Per tots tots els moments que no han anat com t'esperaves, o simplement perquè sí. Aquest any et mereixes un Nadal de 5 estrelles. I a Manlleu Origen ho tenim tot perquè així sigui. Els nostres millors productes i propostes d'autor t'esperen perquè tu només t'hagis de preocupar de gaudir del seu sabor amb les persones que més estimes. Troba el Nadal que et mereixes a les botigues a Manlleu Origen.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Nou dia de rècord ahir a l'IBEX 35, que a la tarda va arribar a fregar els 17.000 punts, especialment animat per la banca, amb confiança dels inversors pels plans del Banc Central Europeu per simplificar el capital bancari. En general, un dia plàcid a les borses fins que la tecnològica Oracle va fer públics els seus resultats. Una caiguda del 14% de les seves accions, que ha arrossegat aquesta nit la majoria de les tecnològiques i els dubtes dels inversors que han portat pèrdues, especialment al Nasdaq. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Au, filla, puja a l'autobús.
D'acord, vindràs a buscar-me després.
No, filla, de camí a la feina amb la moto, el cotxe del davant frenarà de cop. I xocaré, i l'accident em deixarà en coma.
Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Bazar El Regalo fem 50 anys.
I per celebrar-ho, les teves compres et poden sortir totalment gratis si el primer premi de la Loteria de Nadal és el 29.604.
Portàtil Acer de 15,6 polzades amb processador Intel i amb impressora HP de regal. Els dos productes per només 329 euros. Bazar El Regalo, cada dia més a prop teu.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i seran 3 quarts de 7. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
El nou cas de possible corrupció al PSOE al voltant de Leire Díaz i una nova dimissió per assetjament sexual dins del partit acorralen Pedro Sánchez. El govern espanyol, però, se'n desmarca. Això sí, tem que l'acabi esquitxant.
La policia va escorcollar ahir una vintena d'empreses relacionades amb la causa de l'exmilitant socialista. Cada moment ha deixat 3 detinguts, entre ells Vicente Fernández, que va estar al capdavant de la CEPI. María Jesús Montero, ministra d'Hisenda.
No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación, porque no es la primera vez que ha salido su nombre, pero yo no he tenido ni ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones.
Això mentre el mito socialista es fa gros i en les últimes hores ha dimitit el senador i membre de l'executiva federal Javier Izquierdo. Entre acusacions d'assetjament sexual, és el quart dirigent del PSOE que s'aparta o fan apartar de la formació per aquests comportaments.
I enmig d'aquesta crisi oberta al PSOE pels escàndols d'assetjament sexual, la nova fiscal general de l'Estat també s'hi ha referit.
En el seu primer discurs al càrrec, Teresa Peramato ha reclamat més compromís per acabar amb la violència contra les dones.
Quiero hacer un llamamiento público a la sociedad, a las instituciones, a las organizaciones, de un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual y demás atentados contra la libertad sexual de las mujeres.
Qui també s'ha referit està l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que demana tolerància zero amb els casos d'assetjament.
Ho va dir ahir en una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
En tots els temes d'irregularitats, i especialment en els temes que tenen a veure amb el masclisme, amb l'assetjament, tolerància zero.
I creu que s'ha tingut tolerància zero al partit?
Jo crec que s'ha de tenir tolerància zero.
I avui al Matí de Catalunya Ràdio també us estem destacant un cas que ens ha arribat a través de la bústia de queixes i denúncies del programa. És el del Ricard Abate, que explica que el seu pare, malalt d'Alzheimer, va morir a l'octubre sense haver pogut ingressar l'ajuda a la dependència a la qual tenia dret.
No vam rebre cap mena de resposta. Hem perdut el dret al cobrament de l'ajuda. La sensació que tenim com a família és de desatenció total i absoluta per part de l'administració. Dóna la sensació de que estan jugant amb el temps, precisament perquè són malalts que probablement, amb el pas del temps, acabin morint i perdin aquest dret.
Entre el gener i l'octubre, a Catalunya han mort més de 7.500 persones esperant l'ajuda a la dependència o esperant ser avaluades, segons dades de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. Durant tot el 2024, la xifra va ser superior a 9.000, unes dades que preocupen el tercer sector. Imma Gómez, directora del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.
Des que tu sol·licites aquesta ajuda fins que finalment tens l'ajuda, pot arribar a ser més de 2 anys, que sigui molt més àgil en el sentit que ha de ser una voluntat política. I aquest greuge oscil·la entre 17.000 a 42.000 euros anuals.
La Generalitat recorda que ha posat en marxa un pla de xoc per reduir les llistes d'espera.
Els pagesos convoquen avui una nova tracturada per reclamar canvis en la gestió de les zones ZEPAM.
La concentració es fa coincidint amb una nova reunió entre entitats i sindicats agraris i el govern per negociar canvis en la normativa d'aquests espais de protecció d'aus de la Plana de Lleida.
Lleida, Julià Bacar.
La tractorada arrencatja en alguns punts, com Maials o Sarroca de Lleida, tots dos al Segrià, i es dirigirà des de diverses poblacions fins a Tàrrega, on es farà una nova reunió entre el govern, sindicats i entitats. L'objectiu és materialitzar les converses que es van mantenir la setmana passada en una primera trobada entre el sector i representants del Departament de Territori i d'Agricultura. Tot plegat perquè el sector denuncia que les zones EPA, és a dir, les àrees de protecció d'aus estepàries de la Plana de Lleida, són un problema per al desenvolupament de l'activitat agrària. Sentim Pere Roquer de Saja i Ramon Boleda de la plataforma Pagesos o Conills.
A tota la pagesia en defensa de que s'eliminin tantes hectàrees de zones EPA. Les zones EPA són un reservori de fauna salvatge faino cinegètica. Hem tingut fa poques setmanes aquest problema amb un jabalí.
Fem la tractorada perquè considerem que ha estat l'estafa més gran que ha fet qualsevol govern amb un territori.
La tractorada és la segona que es convoca per esta raó, després que la setmana passada els pagesos bloquegessin durant hores la Rambla Ferran de Lleida, coincidint amb la primera trobada que van fer el govern, d'on no van sortir satisfets. La mobilització la convoquen Unió de Pagesos, Assaja, el Gremi de la Pagesia, el Manifest del Gran Urgell, la Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues i la plataforma Pagesos o Conills.
Més coses, 14 centres de recerca i universitats catalanes rebran més de 103 milions d'euros per construir noves infraestructures d'investigació capdavanteres a escala europea.
És el resultat de la convocatòria Ajuts Singulars Institucionals, la primera d'aquest abast en l'àmbit de la recerca a Catalunya des del 2019.
Verificació Barcelona.
Entre els seleccionats hi ha infraestructures d'investigació referents, com el Barcelona Supercomputing Center o el Sincrotró, hospitals com Sant Joan de Déu, l'Hospital del Mar o el Josep Trueta, i universitats i centres punters com l'IBEC, el CRG o l'IRB. La convocatòria cobreix àrees molt diverses de la recerca com la biomedicina, la quàntica o la intel·ligència artificial, amb l'objectiu de situar Catalunya com a líder europeu en molts d'aquests àmbits. És el que assegura la consellera de Recerca, Núria Montserrat.
Catalunya vol esdevenir una de les 50 regions més innovadores d'Europa i liderar àmbits tan importants com les teràpies emergents i les teràpies avançades i també sectors tan importants com la quàntica o la supercomputació.
Un 30% del cost de les noves instal·lacions es finançarà amb fons europeus FEDER. Un 20% més l'aportarà el departament i l'altra meitat als mateixos centres. Purificació Barcelona pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara passen 2:03, la segona fase de soterrament de la Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat s'endarrereix fins al 2027.
És el fet més destacat de la signatura que van oficialitzar el president de la Generalitat i l'alcalde del segon municipi de Catalunya.
Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
De només uns mesos, però anéssim retard respecte a la data inicial de les obres que la situava a la segona meitat del 26. De tota manera, Salvador Illa és prudent amb aquesta nova data.
Els calendaris, sempre amb prudència, perquè les obres són projectes vius, però això hauria de començar físicament el soterrament durant l'any 27, principis d'any 27, i hauria d'estar tot acabat, el soterrament i urbanització, a l'any 31.
Des de l'Hospitalet de Llobregat, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara passen 3:03. I hem de parlar de Disney, que invertirà 1.000 milions de dòlars en OpenAI i permetrà que les eines d'aquesta plataforma d'intel·ligència artificial facin servir els seus personatges per generar vídeos curts a partir de les indicacions dels usuaris. Washington, Oriol Serra.
El pas de Disney en el món de la creació audiovisual suposarà un abans i un després d'aquest contracte per valor de $1,000 milions. Els diners que la Major invertirà en la plataforma de continguts produïts amb intel·ligència artificial OpenAI. La Disney podrà controlar un dels principals laboratoris de la IA i aquesta es podrà nodrir d'un catàleg de 200 personatges amb els quals els usuaris podran crear vídeos curts seguint el camí de la seva imaginació. Les cares i les veus dels actors que interpreten o han interpretat personatges en les versions no animades queden al marge del contracte. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs justament els arquitectes de la intel·ligència artificial són les persones de l'any de la revista Time. La prestigiosa publicació argumenta que aquesta tecnologia s'ha convertit en l'eina més influent en la competició entre grans potències des de l'arribada de les armes nuclears.
Entre els arquitectes reconeguts per Time hi ha els consellers delegats d'OpenAI, d'NVIDIA i d'X. Tots tres apareixen a la portada de Time juntament amb cinc arquitectes de la intel·ligència artificial més, entre els quals hi ha Mark Zuckerberg, de Meta i càrrecs executius de Microsoft, Google, DeepMind o Anthropic. Tots vuit surten en portada asseguts sobre una biga d'acer suspesa a gran alçada sobre Nova York, emulant la icònica imatge del 1932.
I avui arriba als cinemes Frontera, la nova pel·lícula de Judy Collell. És una pel·lícula sobre els cantants del Pirineu que ajudaven els jueus que fugien dels nazis.
És una de les sorpreses de l'any. Explica com els habitants d'un petit poble de l'Alt Pirineu s'arrisquen a acollir, protegir i salvar nombrosos jueus que fugen d'una mort segura. Això, tot i les amenaces del règim franquista i també de les autoritats nazis de la França ocupada. Entre el repartiment, Miqui Esparvé, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cusí, Asier Echandia i Jordi Sánchez.
Avui, per ser a 11:45, parlarem amb Jordi Sánchez al Matí de Catalunya Ràdio. I també arriba Geronimo Stilton Live a Barcelona, una experiència immersiva inèdita on per primera vegada els protagonistes de l'univers Stilton cobraran vida en un espectacle que combina teatre en viu, un recorregut interactiu i escenografies espectaculars.
El director artístic de l'espectacle, David Pintó, el descriu així.
És difícil de definir perquè és una mena de cosa que no existeix. Existeixen experiències similars però tenen una de les potes o l'altra i llavors aquesta mena de bitxo que tenim aquí, que té aquesta complexitat de l'escape room, aquesta cosa del túnel del terror, aquesta cosa dels decorats cinematogràfics, tota aquesta barreja juntada és el que el fa tan especial.
A través de mapes, aparells i descobriments, els visitants podran viure de primera mà les aventures de personatges com el cosí Trompeta, la Nomo Fumbelina i el mateix Geronimo, i els podran ajudar a retornar la màgia al regne de la fantasia. Pinto també ha explicat que l'espectacle no només s'adreça als fans de Stilton, sinó a tots els nens i famílies.
L'aventura és, evidentment, per la gent que coneix les aventures del Geronimo Stilton, però també per la gent que no en sap res. Han vingut nens aquest cap de setmana que hem estat de proves intentant provar com funcionava tot, i nens que no tenien ni idea qui era aquest ratolinet, de cop han sortit amb ganes de saber-ne més. I llavors això també és un gust perquè fomentes la curiositat per la lectura, i això també, a dia d'avui, fa falta.
Aquesta experiència es podrà visitar al Westfield La Maquinista a partir d'avui, dia 12 de desembre fins al 31 de gener, tot i que no es descarta que es pugui allargar.
I el que ja s'ha estrenat és Sondheim per Sondheim, al Teatre La Fàbrica de Barcelona.
El director Mario Gas signa la direcció d'aquest muntatge i l'obra és un homenatge al gran compositor nord-americà que va revolucionar els musicals.
Mark Ruiz.
És un privilegi tenir aquesta dosi concentrada de Sondheim interpretada per una tribu, com diu Mario Gas, d'actrius i actors que el tenen apamadíssim. I a més, amb la proximitat absoluta d'una sala petita com la fàbrica. Mario Gas fa de narrador entre els fragments dels musicals de Stephen Sondheim i és que n'ha representat quatre. I va establir una relació epistolar amb ell a partir de la representació de Sweeney Todd el 1995 al Teatre Poliorama.
Ell va venir aquí a veure-ho, li va agradar moltíssim. En algunes entrevistes posteriors va dir que aquella nit va ser per ell una de les dues o tres nits professionals i artístiques més importants de la seva vida.
Les actrius i actors que hi participen ja van formar part de l'elenc d'algunes d'aquestes obres, com la sempre excel·lent Vicky Peña, Pep Molina, Xavier Rivera Vall, Montse Rius, Teresa Vallicrosa i Xavier Fernández. Des de Barcelona, Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Rosalía arrasa amb la venda de les entrades per la gira de Lux i les exaureix gairebé totes en poques hores.
Les entrades per veure la cantant de Sant Esteve Sesrovires els dies 13, 15, 17 i 18 d'abril al Palau Sant Jordi de Barcelona es van vendre molt i molt de pressa. La cantant també ha arrasat en la venda d'entrades de la seva gira europea i dels quatre concerts que també ha de fer a Madrid. En les últimes hores ha anunciat una nova data a Londres, serà el 6 de maig, i un altre concert a Rio de Janeiro l'11 d'agost.
De la Rosalía als esports, Robert Prat.
El Girona busca una victòria a partir de les 9 al camp de la Reial Societat per intentar sortir del descens. L'equip gironí acumula 6 baixes. Laporta, Luis Enrique i Ernesto Valverde declaren com a testimonis a la Ciutat de la Justícia pel cas Negreira. A l'Eurolliga de bàsquet avui, Barça-Olympiacos.
I ara el comentari esportiu amb Marta García.
Ara que fa un any de la caiguda del règim de Bashar al-Assad en Síria, és bon moment per parlar-vos de Yur Ramadani. No passarà la història pels seus resultats en els Jocs de Rio, però sí per ser la primera banderada del primer equip olímpic de refugiats. Yur anava en una barcassa fugint de la seva Síria natal quan van naufragar, i l'única que sabia nadar era ella i la seva germana. I van estar hores i hores nadant cap a la costa i mantenint sencera aquella embarcació. En arribar a Europa, se va establir en Alemanya. Va entrenar en piscines que no tenien res a veure amb aquella que freqüentava cada dia en Síria, amb el sostre bombardejat, i finalment se va convertir en olímpica. Ara és ambaixadora de l'ACNUR i participa també del moviment olímpic. El seu gest aquell dia enmig del Mediterrani va salvar tota la gent que viatjava en aquella barcassa. Tant de bo un dia Jurra puga tornar a sa casa.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El sistema sanitari l'hem d'humanitzar. D'aquí no masses anys ens operaran robots, però les persones continuarem sent persones i no hi ha res més complex que una persona.
Aquest diumenge, Antoni Sisó, metge de família.
Ni amb un alprazolam ni amb un diazepam. És molt millor sortir a córrer o consumir una bona obra de teatre.
La cultura fa salut. Podria arribar a fer aquesta frase?
I tant.
El divan, el valor de la conversa.
La diabetis està igual de ben controlada en barris rics que en barris pobres. I això és gràcies a l'atenció primària?
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui a partir de 3:15, Reial Societat Girona.
Els gironins continuen lluitant per sortir de la zona de descens.
Avui a partir de 3:15, Reial Societat Girona.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés al capdavant i la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Avui amb 2 graus sota zero a Tírvia, al Pallars Sobirà, 4 graus a Sant Hilari Sacalm i 10 graus a Tarragona. Avui també hem començat el dia amb bancs de núvols baixos, boira a moltes comarques, sobretot la boira, i és present al Pla de Lleida. A l'interior hi ha alguns bancs de núvols baixos, també arriben al litoral, prelitoral, i en canvi sí que farà força més sol al Pirineu i al Prepirineu. Aquest tipus de temps es mantindrà així durant tot el cap de setmana. Demà potser amb núvols una mica més trencats, diumenge els núvols seran una mica més abundants, sempre amb més sol a les comarques del Pirineu i al voltant, i més ennuvolat a la costa, especialment diumenge, sí que esperem fins i tot alguna goteta al sud de Catalunya.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A l'Àgora d'avui, a partir de 9:15, coneixerem i comentarem l'última hora sobre els casos de corrupció i d'assetjament sexual que afecten el PSOE. Ho farem amb Milagros Pérez Oliva, Jofre Llombart, Ferran Espada i Anna Grau.
També escalfarem motors per a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada al càncer amb una conversa a 9:45 amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal, que ha passat aquesta malaltia.
Com ens hem de comportar en l'àpat d'empresa de Nadal? Què no hem de fer mai? Serà el nostre dilema a les 10. Després reflexionarem amb el filòsof Oriol Ferrés sobre un concepte molt nadalenc, el de comunitat.
A les 11 entrevistarem la cantant Julieta, prendrem nota de les recomanacions pel cap de setmana amb l'actor Jordi Sánchez i escoltarem la llista musical de Lluís Gavaldà. I a les 12, l'humor i la final setmanal del concurs pendent.
Des de les 6 fins la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
Ahir, a temes pendents, ens va trucar una oient absolutament indignada perquè no aconseguia comprar entrades pels concerts de Rosalía.
Voy a llamar las veces que haga falta, ¿entiendes? También tengo que agafar la baixa al treball por asuntos personales.
Al treball, eh?
Però, no puede ser, hombre.
Per què has agafat la baixa, senyora?
Para esto me le gusta agafar las entradas estas. ¿Usted es el trabajazo? ¿Quieres comprar las entradas para ver a la niña esta?
Bueno, pues...
Que me gusta hacer de usuaria de la web. Esta como 5 veces me tengo que verificar el email, el teléfono 24 veces.
Bueno, no, ya...
Las coordinadoras de las veo.
Sí.
Vale 38.323 de la cola.
Caray.
Y luego en la tablet estoy desde las 11. Que estoy con 64.579 personas delante, hombre.
Ah, está, está, dos,
a dos a l'hora. Això han dit que no.
Sí, han dit moltes vegades que no s'accedeixi.
Gràcies, Joan, i avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Albert Riera.
Avui és un bon dia per llevar-se i afanyar-se en el cinema a veure Valor Sentimental, una pel·lícula recent estrenada de Joaquim Trier, que a més s'emmarca dins d'una família, així que fa molt Nadal. Evidentment, destaco la feina dels dos protagonistes, Renata Reims i Stellan Skarsgård, disculpeu si no ho he dit prou bé, filla i pare, però en especial us convido al cinema per veure la meravellosa feina que fa Inga Ibsdotter, la germana, un personatge secundari. No cal que us digui que hi ha personatges secundaris que fan créixer moltíssim les pel·lícules, també les vides, i que també mereixen tota la nostra atenció.
I el segon és de la Maria Nicolau.
Avui és un bon dia per admetre que vivim en el Nadal de Schrödinger. Ja sentim el cor, el desgel emocional dels últims dies de l'any. Tots comencem a entendrir-nos per les llums dels carrers, les Nadales dels comerços, però encara queda massa dies perquè Nadal arribi de veritat i el sentiment toqui terra i sigui genuí de debò. Aquest estat desconcertant és el Nadal de Schrödinger, un temps que és festiu i no ho és alhora. La solució a tanta confusió? Xutar la pilota endavant. Proclamo inaugurada la gran procrastinació col·lectiva del... Ja ho farem passat festes.